l'aritmètica parlamentària que pot sortir és ara per ara és imprevisible. I, per tant, haurem de gestionar això. Quan això passi, aleshores començaré a pensar una mica sobre les qüestions internes de partit. Però és que el desafiament que tenim ara mateix d'obrir una nova etapa a Catalunya, jo ho tinc tan clar,
però
que és la meva única prioritat.
Ja, només li preguntaré això, llavors. És a dir, en el cas que tregui un molt bon resultat, seria com a mínim, és l'opinió, seria com a mínim sorprenent que vostè deixés de ser del president del partit de Catalunya, no?
Jo, quan hi ha opinions que trasllada vostè que em semblen brillants, ho dic sempre públicament, i per tant aquesta és una,
seria
però
brillant.
Em permetrà que no la valori jo.
Vale, perfecte. En tot cas, la llista l'ha fet vostè?
La llista, li diré una cosa, totes les confeccions de candidatures electorals són problemàtiques en els partits. I és veritat que, fruit de, en fi, l'embrancida mediàtica que ha tingut la nostra candidatura, s'ha analitzat, de vegades amb uns anàlisis, per mi, psicodèlics, perquè alguns mitjans han fet interpretacions que jo no he acabat d'entendre. Jo l'únic que puc assegurar és que en el moment que està aprovada és la meva candidatura, que estic orgullós dels companys de viatge que tinc en aquesta candidatura, i que jo els defensaré i sóc plenament conscient, i a més m'ho han assegurat, que ells a mi. Per tant, és un equip sòlid, un equip reforçat, i jo estic des d'aquest punt de vista absolutament satisfet.
Fins i tot la cap de campanya.
I tant. I tant, és una companya amb una gran experiència política que també ha tingut tasques d'organització en el partit en d'altres etapes abans d'entrar al Parlament Europeu, i per tant treballarem d'una manera extraordinària. Jo li puc assegurar que mai a la vida he tingut, per dir-ho d'alguna manera, un conflicte, un mal rotllo que es diu, amb ningú dintre del partit. És a dir, la cordialitat ha estat sempre present. I després és veritat que els partits polítics tenen les seves històries, no? I no només el meu. No cal que li expliqui a vostè, que coneix perfectament la vida política catalana. Però li puc assegurar que la feina que estem fent l'estem fent conjuntament i de manera molt, molt satisfactòria.
Avui llegia el Mundo que Feijóo vol situar Manu Reyes com a número 2 de la candidatura perquè l'acabi rellevant, això diu el Mundo avui, en un congrés que es podria celebrar a la tardor, bé, després de les eleccions. Per això li preguntava al PP de Catalunya. La pregunta és, bueno, molt bé, si hi ha un congrés, bueno, han d'haver-hi primàries, no, suposo?
Miri, jo l'únic que sé d'aquestes interpretacions mediàtiques que es fan és que si totes les que s'han fet fossin certes, jo no, en fi, no m'hauria dedicat mai a la política. I bueno, aquí estic, no? Ja. A Life and Kicking, com la cançó que vaig penjar de...
Del Simple Minds. Exacte, m'estarem a fer dubtar. Però es presentaria a la reelecció com a president del...
Li torno a dir
que m'ho dirà després de les eleccions.
No, és que... Però és que és li dic de debò, vostè és un presentador, un entrevistador molt incisiu. Ho assumeixo. Sí. Però és que, de debò, és que ara mateix estic concentrat a les eleccions. A explicar el més important nombre de catalans les nostres idees i els nostres projectes.
Per què no va Ciutadans amb el PP? Vostè s'ha reunit amb algú de Ciutadans?
Miri, aquesta negociació es va produir entre els dos partits en l'àmbit nacional, bàsicament perquè no afectava només a les eleccions catalanes, sinó que afectava també a les europees. De fet, era una negociació que s'havia establert prèviament per les eleccions europees. Jo, per tant, sé que això no va sortir endavant, però tampoc no he preguntat massa perquè no ha sortit. He llegit el que han sortit als mitjans de comunicació. Finalment, doncs, no es va arribar a un acord, però crec que no podem estar en la melanconia aquesta de pensar si va ser o no va ser, sinó mirar cap al futur.
Vostè era partidari per això, no?
Jo sempre he estat partidari de fórmules polítiques que siguin capaces de concentrar tot el suport del vot constitucionalista a Catalunya. Ara, després això s'ha de concretar, i tots sabem, doncs, que aquesta concreció és el més complicat de tot. El que sí que és evident és que qui va dir que no finalment va ser Ciutadans. Ells tindran els seus motius, que jo respecto i que no valoraré.
Quina diferència per la gent que ha de votar el PP o que vol votar el PP té vostès amb Vox, per exemple?
Moltíssimes.
Per exemple?
Moltíssimes. La primera és que nosaltres som rotundament europeistes i que gent de Vox, doncs, ha defensat l'Espèxit reiteradament. És a dir, no és que siguem europeistes, és que jo sempre explico que un dels meus herois polítics és Adenauer. I Adenauer i Schuman i Monet, representants del centre-dreta, més democristià en aquest cas, després de la Guerra Mundial van tenir una idea extraordinària, que és la d'abandonar el nacionalisme com a idea de relació entre els diferents pobles. i que les diferents cultures, llengües i identitats podien compartir un espai europeu, igual que Espanya compartint diferents llengües i identitats a través de la Constitució espanyola, sense que això comportés el conflicte bèl·lic constant. Perquè ens entenguem, que si Alsàcia i Lorena es parla alemany, això no ha de comportar que França i Alemanya estiguin en guerra eternament. Només per això, el projecte europeu és extraordinari. I, per tant, des d'aquest punt de vista, una diferència substancial. La segona diferència que tenim és que jo defenso la Constitució espanyola fins i tot en aquells temes amb els que estic més o menys d'acord. La Constitució espanyola és una Constitució fruit d'un acord que, en alguns assumptes, té una visió molt d'esquerres. És veritat, és a dir, això ho explicava molt bé Soletura, que en determinades qüestions socials és una Constitució que està molt orientada a l'esquerra, no? Jo la defenso tota. També defenso que sigui una Constitució d'allò que es diu de democràcia no militant, cosa que, per exemple, no passa a Alemanya. És a dir, la nostra Constitució és tan oberta, malgrat que alguns la critiquin tant, que permet que forces polítiques que no defensen l'ordre constitucional doncs es puguin presentar lliurement a les eleccions sense cap tipus de problema. Cosa, insisteixo, que, per exemple, a Alemanya no passa. On, si tu tens un plantejament que va contra la Constitució alemanya, no et pots presentar en unes eleccions. Doncs bé, aquest tipus de coses són les que ens diferencien de Vox. Són substancials.
En cas que el... Estem fent política ficció i jo sé que això ara començarà la campanya, quan comenci la campanya aquí començaran a haver-hi que si ara pactes, que si no pactes i tal. Podria ser que el PP fes com l'Ajuntament de Barcelona, que mirés cap a un altre cantó i que fes que perquè no guanyés un partit amb un líder independentista, deixés governar el PSC?
Miri, la primera qüestió és que aquest acord a Barcelona, que jo sempre he defensat que es va fer el que s'havia de fer en aquella conjuntura, es va fer abans de les eleccions generals.
D'acord.
És a dir, Pedro Sánchez no havia revalidat el govern, tot i perdre les eleccions, i no s'havia produït tot el que ha passat després, que és prou conegut per part de tothom. Tampoc no es va produir en aquell moment la mena de traïció que el senyor Collboni practica a diari. Però hem de recordar la situació que es va produir en aquell moment. El senyor Trias fa dues coses que des del punt de vista del Partit Popular són absolutament inacceptables. Al matí que s'havia de decidir no, la seva alcaldia anuncia un acord amb Esquerra Republicana. Ens ha de demanar a nosaltres el vot després d'arribar a un acord amb Esquerra Republicana, però és que dos dies abans havia jurat, no sé si va fer servir aquesta expressió, pleitesia a Waterloo. En conseqüència, el Partit Popular no pot donar suport a un candidat a l'alcaldia amb aquests condicionants.
D'acord, però jo li preguntava... No,
aleshores, anant amb el tema concret...
És evident que les eleccions són després de les...
Nosaltres ens presentem a les eleccions per obrir una nova etapa a Catalunya, que tanqui la del procés. Jo crec que l'etapa del procés, i és evident, a mi m'agrada fer servir l'expressió, i és no ha portat la independència, porta la decadència de Catalunya. I per tant, s'ha d'acabar amb el procés. I aquí tenim un munt de gent que, a més que independentistes, són processistes, i després, si vol, parlem d'això. Però el que tinc molt clar és que el que a nosaltres ens agradaria és obrir una nova etapa. Però també tinc molt clar, si el senyor Salvador Illa continués amb els mateixos acords amb les forces separatistes, amb nosaltres no hi ha res a parlar. O sigui, hauria de canviar radicalment la posició del senyor Salvador Illa i, per tant, ara mateix és un escenari que sembla més aviat de ciència-ficció.
És a dir, per tant, no descarten que pugui haver un bloqueig i hi haurà unes segones eleccions?
Home, jo, això del bloqueig és una expressió que a mi no m'ha agradat mai en política.
Digue-ho com vulgui.
Però en la política catalana és veritat que en els darrers anys, fruit precisament d'aquest processisme que ni menja ni deixa menjar, doncs s'han produït situacions d'aquest tipus molt sovint. I no és descartable, però bueno, a mi el que m'agradaria...
Per tant, vostè no farà president Salvador Illa?
Miri, és que és una pregunta que en la situació que actual, i està també plantejada de manera molt incisiva, però no, com que no és un judici i he de dir sí o no, jo el que tinc molt clar és que en les condicions actuals, amb un senyor Salvador Illa que està donant suport a les forces polítiques separatistes en tot, és inviable que nosaltres arribem a un acord. Ara, jo, a mi no m'agrada parlar mai d'hipòtesis, sinó de realitats. I ja veurem què és el que passa.
Explica la llegenda... Bueno, en tot això que ara m'estava dient... Abstenir-se? Podria abstenir-se, per exemple?
És que són... Això ara mateix... Primer, hem de deixar que la gent voti i traslladi la seva opinió. Després hem de veure quina força i quin suport té cada força política. I en funció d'això és quan haurem de prendre decisions. Tot el contrari és faltar el respecte a l'electorat.
Vostè va fer un tuit que em va sorprendre molt quan el va fer fa un temps ja, i que... no sé si va agradar gaire a Gènova, que era... venia a dir que al matí no es pot estar parlant de Puigdemont i tal, però a la tarda el que no podia ser tampoc és Villarejo. O sigui, venia a dir que, escolti, que vostè era un tuit molt crític amb l'Operació Catalunya.
Miri, jo...
O així el vaig interpretar
jo. Sempre he traslladat una qüestió, i és respecte màxim a la presumpció d'innocència. I és una cosa que he practicat en la meva trajectòria política quan m'he referit a personatges, persones, polítics d'altres formacions polítiques. I crec que això es pot demostrar. És a dir, mai a una persona que no ha sigut condemnada m'he dedicat a acusar-la directament d'un delicte quan no ha estat sentenciada encara. I això, evidentment, ho aplico també als companys de partit. El que jo volia traslladar amb aquest tuit és que totes aquelles informacions que anaven apareixent, gravacions, etc., evidentment a mi no m'agradaven. I ho vaig dir. Amb tota la franquesa i sinceritat amb la qual em dedico a la política. Perquè si et dediques a la política i amagues les teves opinions, aleshores per què serveixes? Tu has de deixar molt clar al teu electorat que no els enganyaràs mai. I, per tant, aquesta era la meva opinió sobre aquesta qüestió.
Aquesta valentia en explicar això, que segurament poca gent del seu partit ho explicarà, creu que és el que molta gent també del seu partit, molt militant, li ha dit? És a dir, escolta'm una cosa, ni som independentistes, ni ho serem mai, Puigdemont que vingui a donar explicacions a la justícia. Ara bé, com s'està gestionant això en gravacions, en Villarejos i tal, això no, per aquí no.
Bé, he de dir també una cosa, que algunes persones que s'han dedicat a flirtejar amb Vladimir Putin, i això ha quedat provat, ara tinguin aquest tipus d'escrúpols legalistes, també em sorprèn moltíssim. Li he de dir amb tota franquesa. Jo crec que, efectivament, que tots ens hem de dedicar a la política amb estricte compliment de la llei i amb la màxima dignitat possible. Però també li he de dir que si algú ha incomplert la llei a Catalunya en els darrers anys, ha sigut els membres d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. I això sí que és absolutament incontrovertible.
Considera que Jorge Fernández Díaz tampoc? No...
Jo, com li he dit, quan es parla de persones concretes que no han sigut condemnades, s'ha de respectar la presumpció d'innocència. Això ho aplico, insisteixo, amb el senyor Illa, amb el tema de les mascaretes, quan m'han preguntat, en un cas amb el qual jo el que sí li he exigit són explicacions, que no ha donat, per cert, però el que no diré mai és acusar-lo de delictes quan no ha estat jutjat i no ha estat condemnat. I això, evidentment, clar, ho aplico...
Però això també per Vladimir Putin, perquè, com vostè sap, això s'està investigant, no hi ha presumpció d'innocència en aquest cas.
No, he dit flirtejar, i això és evident, perquè de la mateixa manera que han sortit converses a les que es referia vostè de l'Operació Catalunya, també han sortit converses amb l'àmbit de Putin. Jo no he fet cap acusació d'un delit, he dit flirtejar amb Vladimir Putin. I d'altres, hem de recordar que moltes d'aquestes persones que ara estan indultats ho estan per malversació de cap dels públics. O sigui, posem les coses en el seu lloc.
Jorge Fernández Díaz també creia que l'independentisme flirtejava amb el Marroc i pactava amb el Marroc i va espiar el cònsol de Marroc a Barcelona.
Jo, vostè dona per fet, insisteixo, coses que no han estat encara jutjades i, per tant, amb una sentència ferma.
Però sí demostrades, que existien.
Jo li torno a dir que... jo m'atreveria a dir que ningú s'ha pronunciat amb la contundència que ho he fet jo, ho ha dit vostè abans. Aconseguirà vostè és que no respecti la presumpció d'innocència de les persones.
Val. Ara deixaré que pregunti qui vulgui preguntar. Escolta, vostè està parlant català aquí i sap que el català és una llengua... Aquí el conflicte lingüístic que pot haver-hi a Catalunya amb el català és multiplicat per mil, i vostè ho sap millor que ningú quan sortim de Catalunya. Avala els atacs del PP al País Valencià, a les Illes, per exemple?
Nego la major. Els meus companys a la Comunitat Valenciana parlen...
No parlava a Balears, eh?
Parlen... jo no entraré en disquisicions lingüístiques sobre com li diu cadascú a la llengua que parla, perquè és que em sembla un debat estèril. No entraré si això és català, mallorquí, perquè és que, insisteixo, em sembla un debat estèril, perquè cadascú la llengua que parla li diu com vol. El que tinc molt clar és que és la llengua que fan servir els meus companys. Jo quan parlo amb molta gent de Castelló, que és la província que tinc més a prop com a tarragoní, parlem en català. Ells li diran valencià, jo català, però parlem amb la mateixa llengua i parlem sense amb els matisos dialectals que cadascú pugui tenir, no? Però que parlem amb això. Per tant, dir que nosaltres, a la Comunitat Valenciana o en Balears, amb Marga Proens, presidenta de Balears, jo parlo en català. Sempre. i dir que ell ataca el català només perquè les seves decisions polítiques no són les que alguns volen, doncs em sembla profundament injust.
Aviam, Neus Tomàs, endavant.
Bon dia, senyor.
Molt bon dia.
Per cert, ahir vaig veure que quan deia que venia en aquest programa va tenir molts comentaris, no tots a favor de que vingués, i em va fer gràcia un que va dir: Alejandro, mañana o Puerta Grande o Enfermeria. Bueno, espero que surti, espero que surti com que sempre, va. Més o menys...
viu.
Viu, exacte. Dit això, ahir va estar amb el senyor Feijó. Abans d'entrar comentàvem que hi havia molta gent, allò que es respirava, que el resultat pot ser el que diuen les enquestes, per tant, que pugin. Però parlant de Catalunya, el senyor Feijó va dir que el seu partit havia fet coses bé i va dir, i altres malament. Voldria preguntar-li quines coses considera que han fet malament i que, per tant, estan disposats a rectificar respecte a la seva política a Catalunya.
Jo he explicat moltes vegades, i estic convençut que això que diré ara no estaran vostès d'acord, que perquè segurament pensen que és el contrari. Jo crec que molta gent, en algun moment donat, es va sentir abandonada. Gent que defensa que Catalunya i Espanya doncs som el mateix i que durant el procés es va sentir abandonada. Soc plenament conscient que després hi ha una altra part de la societat catalana, la que no ens vota, que pensa que vam ser massa durs o que vam ser... En fi, que tota aquella gestió va ser un desastre. És evident que el fet d'haver gestionat un element tan conflictiu com va ser el procés en el seu moment àlgid, doncs això va provocar doncs que molta gent, per un motiu o un altre, tingués una desafecció al voltant del Partit Popular. La gent que va deixar de confiar al Partit Popular i va votar Ciutadans ho van fer bàsicament perquè consideràvem que Ciutadans defensava en aquell moment amb més fermesa tot allò, no? I jo crec que això, finalment, si estem recuperant d'una manera molt accelerada el suport de molta gent de Catalunya, és perquè consideren que els seus drets i llibertats i la seva manera d'entendre el món, una manera basada en la llibertat, amb la cultura de l'esforç, doncs que està ben representada a través del Partit Popular. I jo em quedo amb la part positiva. Dels errors s'ha d'aprendre per corregir-los, i és el que ha fet el Partit Popular. Els errors també, tu has de tenir autocrítica, però tampoc no et pots flagel·lar constantment sobre el que va passar. Crec que ara afrontem una etapa molt positiva, molt il·lusionant, i és amb el que em quedo.
Ha citat la Constitució, s'ha definit com a constitucionalista, sí, amb la part que li agradi i a la que li agradi menys, i escoltant aquests dies algunes intervencions seves, però també d'altres dirigents del PP, veig que reprodueixen molt una idea de que el senyor Salvador Illa no és constitucionalista. Clar, el PSC, que en aquella època que vostè ara recordava va participar de l'aplicació del 155, article de la Constitució, i que fins que no es demostri el contrari no ha vulnerat cap article constitucional, per què és menys constitucionalista que vostè, el senyor Illa?
Una cosa és ser constitucionalista i una altra és complir o no la llei. Jo no he dit que el PSC hagi ara mateix, ja veurem, perquè això de l'amnistia ja veurem el que diuen finalment els tribunals. Però jo el que dic és que el Partit Socialista ara mateix està en una operació, doncs segurament per una mena d'Espanya confederal asimètrica, que això va en contra de l'esperit de la Constitució. Per tant, aquesta és la meva interpretació, que estan en una operació que va radicalment en contra de la Constitució espanyola, perquè el que diu l'article 2 de la Constitució espanyola és que la nació espanyola és indivisible. I per tant, qualsevol experiment plurinacional o de confederació, doncs, evidentment està fora de la Constitució. Com deia abans, la Constitució espanyola és no militant, és a dir, tothom té dret a defensar aquestes idees. Però si vol posar en pràctica un projecte d'aquestes característiques, ho ha de fer a través de majories qualificades, no a través del 51% del Congrés dels Diputats. Per això també diem que s'estan apartant de l'esperit de la Constitució.
Però no l'han dividit, no?
No, miri, jo li dic una cosa.
Això de l'esperit és com l'ànima, no?
No,
és eteri.
Si tu vols canviar els elements substancials de la Constitució, necessites majoria qualificada, convocatòria electoral i una nova votació de majoria qualificada per reformar la Constitució. Això és el que diu en els articles fonamentals, títols fonamentals de la Constitució espanyola. I ara mateix estem en una operació que el que vol és buscar doncs un camí intermig per veure què és el processisme, no? Que després és que jo moltes vegades...
El senyor Illa és un processista, no,
està dient. Bueno, és un processista, però és que d'independentistes purs a Catalunya, uno o ninguno, com deia l'acudit. Són processistes. La proposta del senyor Aragonès de referèndum és tornar a la casella de l'inici del procés. És una presa de pèl i el que vol és, bàsicament, viure, i molt bé, per cert, de les il·lusions d'una part important de la societat catalana que té aquestes idees. I que el hàmster continuï la roda. I això sí, la subvenció aquí, la subvenció allà, i viure del cuento. Són processistes. Si jo fos independentista, que no ho soc, estaria fart d'ells, perquè els estan prenent el pèl. Per això moltes vegades dic, jo sóc conscient que en la qüestió nacional molta gent de la que ens està escoltant dirà, no puc coincidir amb aquest home. Però sí que tenim algunes coses en comú en matèria econòmica, en matèria social, en matèria de seguretat ciutadana, i jo m'adreço a tothom i dic, ei, us estan prenent el pèl. Us estan prenent el pèl. Perquè volen començar. És que no n'hem tingut prou amb 10 anys de pèrdua de tot a Catalunya? Això és el processisme, que no és estrictament independentista.
No, però, perdó, eh? Li ha dit processista ella o ho he entès jo malament?
Home, és que, i tant, i ja és processista. Vaja, busques en el diccionari processista i surt la seva foto.
I que crec que ha quedat bastant clar. Ja. David Fernández.
Sí. Jo tinc la tentació de...
Per cert, no vau coincidir vosaltres dos al Parlament? No. Jo hagués dit que sí, tu.
No. Just quan sortia ell, sí.
El Jato Fernández...
Ens vam estalviar algun ball de bastons, m'imagino.
Dialèctic. No, jo entraria en la tentació de fer... d'entrar en un debat draconià, com deia. No, però faré una reflexió i dues preguntes. La reflexió és que, ara quan parlàvem de la presumpció d'innocència, que si no defenses els drets dels altres, no defenses els propis, i parlaves de Salvador Illa, jo crec que Salvador Illa no està investigat, a diferència de Carles Puigdemont, que té causa judicial oberta, o a diferència de Jorge Fernández Díaz, que li han donat 15 anys de presó a la Fiscalia Anticorrupció i 33 d'inhabilitació. Però com has parlat molt d'Adenauer, de Monet, de l'europeisme, la pregunta cau sola, és a dir, com expliques, com justifiques, com raones que estigueu pactant amb molts indrets de l'estat espanyol amb una força obertament antieuropeista, ultra i d'extrema dreta, com Vox, i fins i tot quan deies que la construcció de la Unió Europea es basa sobre les cendres, no?, del que va significar el feixisme i aquesta guerra permanent que s'hauria de, no?, d'evitar. I jo crec que també hi ha una guerra permanent contra la llengua catalana. Ara mateix Fulgencio Coll, no el PP, però les Illes Balears, ha aconseguit que el català no sigui un requisit a la sanitat, és a dir, que deixa fora de 7 ESOs en la seva pròpia llengua a milers i milers de persones, i és la mateixa pregunta, com es justifica, no?, seguir la corda d'aquest tensor tan ultradretà.
Doncs...
I l'altre, i així sí. Ho dic tot de cop, que sempre que és un debat recurrent, que podíem estar hores, és, jo he tornat a escoltar al principi que deies, no?, quan de la cultura del no, que darrere d'un no sempre hi ha un sí, encara que es vulgui, has parlat de l'ocupació il·legal com un problema fonamental en aquest país. El darrer informe de Mossos, que són crec que 10.000 ocupacions en els darrers anys, el 99,9% sobre pisos locals i naus buides, és a dir, el 0,01 és sobre l'habitatge d'algú que li ocupen la casa i que acostumen a ser errors i que automàticament s'acaben, però no he escoltat parlar de que Catalunya continua encapçalant el rànquing de desnonaments des de l'any 2008, 7.100 l'any passat, 20 cada dia, i que en els darrers 6 mesos el preu de l'habitatge a Barcelona, 3 cops consecutius, no?, ha batut rècords que són impossibles amb les condicions de vida de la gent, i m'agradaria saber quina és la política d'habitatge.
El desnonament és una qüestió diferent de l'ocupació.
Clarament.
I, per tant, ha de tenir polítiques diferents. He de recordar que no governem nosaltres. És a dir, que qui aplica la política de desnonament és el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, que ara mateix estan en mans de l'esquerra. Per tant, aquesta explicació... Jo comparteixo també que la qüestió del desnonament s'ha de tractar amb més flexibilitat del que s'ha tractat fins ara. No estic en disposició de dir-li tècnicament ara mateix com, però és veritat que hi ha casos concrets que surten de vegades als mitjans de comunicació que des del punt de vista humà et deixen colpit. I això és una cosa. I l'altra, radicalment diferent, és l'ocupació. A mi més indiferent també li dic el tipus de propietat ocupada. I li dic amb claretat, perquè quan obres la porta a no respectar la propietat privada, estàs obrint una porta molt perillosa, que no només afecta l'habitatge, pot afectar qualsevol cosa. Correspon als poders públics garantir el dret a l'habitatge, no als propietaris privats a través dels seus recursos. És a dir, que si hi ha un problema de dret a l'habitatge, que és un dret social garantit a través de la Constitució, són els governs qui l'han de garantir, perquè no pot entrar en conflicte amb un altre dret fonamental, com és, en aquest cas, el dret a la propietat. I són dos drets que no han d'entrar en conflicte. I, per tant, l'ocupació, jo estic radicalment en contra i la combatré si tinc l'oportunitat de governar Catalunya. La segona, la primera qüestió que em plantejava. Jo li faig un exercici de política recent sobre el que ha passat. Algú està en disposició de dir que al Madrid d'Almeida o a l'Andalusia de Juanma Moreno, entre d'altres, el fet d'haver arribat a acords amb Vox, que després van acabar amb majories absolutes del Partit Popular, ha afectat en aquelles comunitats autònomes algun dret fonamental? No. Rotundament, no. Rotundament, no. És a dir, hi han drets garantits a través de la nostra Constitució que, independentment de qui entra en una coalició de govern, estan garantits. La igualtat entre homes i dones. I això s'aplica perquè és un dret fonamental del nostre sistema. Per tant, el que no farà mai el Partit Popular és caure en la trampa de que el Partit Socialista pot pactar amb tothom i el Partit Popular no pot pactar amb ningú. No. Aleshores, què? Fem un règim, bueno, potser és el que alguns volen a l'extrema esquerra, no? Fem un règim en el qual ells governin sempre i s'ha acabat el bròquil. No. No caurem amb aquest parany. Jo després també li diré una cosa. Aquí vostè ha qualificat d'extrem Vox. Jo també crec que la seva formació política, la CUP, és extrem. I jo no li faré, ni li he fet mai al Parlament, un cordó sanitari. I miri que diuen vostès, amb tot el carinyo, bestieses al Parlament. Suposo que vostès pensen que les dic jo. Però jo, clar, efectivament, efectivament. Però jo no li he fet mai un cordó sanitari, perquè jo sí que m'he cregut el pluralisme democràtic, i el tinc claríssim, i per tant, en un Parlament, si la gent democràticament, a través del seu vot, vol que hi hagi gent de Vox i de la CUP, que són extrems ideològics, doncs tenen el dret a estar representats per aquestes forces polítiques. És que estem en democràcia. És que al final costa molt d'entendre a algunes persones que la democràcia és el que té. No, la democràcia i el cordó sanitari són incompatibles.
Mònica?
Bon dia, senyor Fernández.
Molt bon dia. Sí,
vostè li ha dit a en Jordi Basté que era un entrevistador incisiu. Vostè és un entrevistat que fuig d'estudi i s'escapoleix molt bé, eh? La seva capacitat
d'oratòria
ja la coneixia, però avui l'he corroborat. Li volia demanar, vostè ha dit que mai a la vida ha tingut un mal rotllo amb algú dins del partit, però és obvi que aquests dies s'han fet explícites les diferències amb el senyor Feijó, vostè no era el seu candidat. Per tant, vostè se sent com una rara avis?
Jo... tret que la persona anomenada sigui un espectre fantasmal, el nomenat pel senyor Feijó soc jo.
Sí.
La resta són especulacions que puc acceptar. És a dir, jo estava físicament allà i Alberto Núñez Feijó doncs, em va presentar com a candidat a la Generalitat de Catalunya. Per tant, dedueixo que soc jo. Però vaja.
Ho veu com ho fa molt bé? Li llenço una altra. Ara sí. Fa tres dies el senyor Feijó en una entrevista al Mundo va dir que o va obrir la porta a arribar a acords o a seure's amb Junts per Catalunya si es reconciliaven amb la Constitució. Vostè també hi estaria disposat?
És que en la mateixa entrevista va deixar clar que aquestes condicions ara mateix no es donen i jo afegeixo que molt em temo que no es donaran. Per tant, estic convençut que aquestes condicions no es donaran. Miri, jo li explicaré una cosa.
En cas que es donessin, vostè ja estaria disposat?
Jo no explico hipòtesis, només explico realitat si li explicaré la realitat.
El senyor Feijó va posar una hipòtesi sobre la taula.
No, cadascú, jo no les poso. Jo parlo de realitats i parlo també d'experiències viscudes. El senyor Basté sap, perquè alguna vegada ho hem comentat, i ell doncs, té relació amb Tarragona i coneix la política tarragonina, que jo vaig ser president del Partit Popular de Tarragona 9 anys. I en aquests 9 anys, era una etapa diferent, era abans del procés i tot allò, vaig arribar a acords a diputacions, consells comarcals, ajuntaments, amb diferents forces polítiques. I no només no m'amago, sinó que ho explico moltes vegades. I crec que la política... quan et bases i respectes les regles del joc, és també l'art d'allò possible. I que no et pots tancar amb prejudicis. Perquè, finalment, com que estem en una societat, la catalana, on és gairebé impossible o passa molt poc l'existència de majories absolutes, de vegades has de seure a negociar. Però jo li demano a un interlocutor, primer, que em respecti. I, segon, que em consideri un igual. Si jo ara mateix... amb Junts per Catalunya, ells consideren que jo sóc el delegat o representant d'un estat feixista, jo no tinc res a parlar amb ells. Seré en les formes, mai faltaré el respecte a ningú, però no, no ho puc fer per una cosa. Primer, perquè si jo fos el representant d'un estat feixista, hauria trucat al senyor Basté aquest matí i li hauria amenaçat per tenir una entrevista massatge, cosa que és evident que no està passant. És a dir, que això de fer de representant d'estat feixista se'm dona de pena. Segona, que si fos un representant d'un estat feixista seria un home ultrapoderós, i molt em temo també que això de ser poderós de moment se'm dona també de pena. És a dir, jo, amb gent que menteix i que tracta l'adversari polític d'una manera no respectuosa i que, per tant, la interlocució no és d'igual a igual, és metafísicament impossible dialogar. Jo, els acords als quals he arribat a Tarragona, en el seu moment, amb Josep Félix Ballesteros, amb Josep Poblet, a la Diputació de Tarragona, polítics, doncs, amb idees diferents de les meves, però amb un respecte personal i una idea d'arribar i progressar junts dintre de les diferències que podíem tenir. Això, ara mateix, amb els dirigents de Junts per Catalunya, no es dona.
Ara vaig a seguir del David, que vol dir una cosa, i evidentment la concebarei. No és una cosa. El Parlament serà com serà, a vegades fins i tot una mica avorrit, però és millor que sigui així que no quan vostè veu el que està passant, per exemple, al Congrés dels Diputats, entre els uns, els altres i els de més enllà.
És que, de fet, el procés s'ha traslladat a la política espanyola. I els espectacles que havíem viscut aquí i que generaven estupefacció a la resta d'Espanya, ara s'estan vivint al Congrés dels Diputats. Per això, quan dic que el procés ja no és el procés estrictament català, sinó que és el procés espanyol, s'està manifestant a la política espanyola. I és, efectivament, és lamentable. I és lamentable perquè jo, efectivament, també crec que la política s'ha de basar en la fermesa, defensar els teus ideals, si cal, amb vehemència, però amb respecte cap als altres.
David,
tu, una que l'altra era que tenia pendent, que era quan parlaves de canvi de cicle, i ara que parlaves de pluralisme polític, jo crec que si fem un track mental de les enquestes, no, el 12 de maig hi haurà entre 60 i 70 diputats independentistes, entre 35 i 40 diputats socialistes, entre 10 i 15 d'això que anomenen ser extrema esquerra si juntem els comuns, 8 o 10, o 6 o 5, espero, de Vox, i els bons resultats no, que li auguren al Partit Popular, i per un 15 diputats per fer una mitjana. Quin canvi de cicle, com es fa el canvi de cicle? Si hi ha un 88, avui el 85% dels diputats i diputades, avui, amb el Parlament que s'ha tancat, estan a favor, votaran a favor de l'amnistia, per dir-ho així.
Pues, doncs miri, si el Partit dels Socialistes torna a la paraula que va donar abans de les eleccions generals, perquè són els que han enganyat massivament la ciutadania. Perquè ells es van presentar a les darreres eleccions dient que volien, a les autonòmiques, dient que no pactarien amb cap formació política separatista. I a les generals dient, jurant que mai aplicarien una amnistia. O sigui que el no canvi de cicle té un responsable ara per ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya, per enganyar massivament la ciutadania. És a dir, és que allò que diuen de que no diuen la veritat ni el metge és estrictament cert.
Barai ballistes, però la Conxi no. Sí, perquè sí, els ha tocat a prop, a la família sí, però...
Sí,
teu germà cap de llista per Girona,
sí, per Girona,
eh?
Efectivament. No, jo ara seré una raravis, com deia la Mònica, però perquè ja estic convençuda que Alejandro no fugirà d'estudi, com li heu dit. No, però faré el mateix que vaig fer quan va venir Pere Aragonès, que no ens van deixar preguntar-li, però vam comentar la seva entrevista, i jo vaig dir que trobava a faltar, ja que estava en moda...
Per decisió meva, eh?
Electoral, efectivament, efectivament. Que no ens havia donat propostes concretes sobre un tema que jo crec que és el que preocupa més els catalans, i que Alejandro Fernández n'ha fet referència quan ha dit que potser obrirem l'aixeta i no
l'aigua
sortirà gaire, que és la sequera. I jo vull preguntar-li dues coses més. Jo crec que ara sí que ja estem en campanya, precampanya, digue-li.
Precampanya.
Sí, però que ja estem posats. Sí. Ara sí que està firmat el decret de les eleccions. Aquell dia que va venir el president no havia firmat encara el decret. Jo comparteixo amb Alejandro Fernández que hem de superar el procés, i crec que la majoria de catalans també, que estan molt cansats perquè consideren que sí que es fuig d'estudi per part d'aquells que governen i només es preocupen del procés i no dels problemes reals. I jo penso que hi ha tres problemes que tenim molt greus a Catalunya. Primer, la sequera. Segona, que som la comunitat autònoma que paga més impostos de tot Espanya. I tercera, que per, malauradament, els índexs de criminalitat estan pujant i, per tant, també la sensació d'inseguretat als pobles i ciutats. Que aquest ja va ser un gran debat que va haver-hi a les eleccions municipals. Llavors, jo tendeixo a preguntar per coses concretes. Llavors, a mi m'agradaria saber, més enllà de tot el que ha explicat Alejandro Fernández sobre el procés o sobre temes que sembla que venen més a les tertúlies que més al català i aquestes lluites més polítiques, anem a parlar del que realment...
Deixa'm dir-te una cosa abans, Alejandro Fernández. Evidentment, tot el que dius l'aigua de la xeta és importantíssim. La llengua és molt important.
Sí, i jo sóc dels que penso, jo sóc dels que penso que
no, però com a mínim que puguem resoldre un conflicte que tenim, que més que un conflicte és una realitat, que és que el català s'està perdent a Catalunya.
Bueno, però això és una... no, jo no, parlo sempre el català, per tant aquesta sensació que es perd no el tinc a Girona menys,
Això tu, mira el que ha passat a la Universitat de Girona. Però en fi, avui. Bueno. Però al marge d'això, que no crec que la llengua sigui un element per no parlar-ne, jo crec que se n'ha de parlar i molt.
No, jo no dic que no parlem.
Ara, l'aigua, evidentment, és un tema cabdal.
I els ciutadans, en aquests moments, davant de les eleccions que hi ha el 12 de maig, jo crec que demanden de tots els partits polítics és què passarà amb un tema com és tan greu com la sequera. Durant els últims 15 anys no hi ha hagut inversió en les infraestructures hídriques a Catalunya. Què passarà amb un altre tema? El que passa que ja n'ha parlat, i a més el David l'ha interpel·lat directament, que és la política d'habitatge, que ja l'ha tocat, per tant, ja crec que aquest ja ha quedat bastant clar, i perdona, ahir va començar la campanya de la renta, i els catalans ens torna a quedar la sensació a tontos, deixeu-me dir així, de que som els que paguem més. Per tant, jo m'agradaria saber,
sequera
per part
i
de la
impostos,
candidatura que encapçala Alejandro Fernández, què proposen en aquest sentit?
Miri, la primera qüestió és de tipus gairebé ideològic, no, és de sentit comú. Un govern en ple segle XXI que és incapaç de garantir el subministrament d'aigua a qualsevol lloc de Catalunya és una estructura política fallida i que, per tant, hauria d'haver dimitit en el primer moment. Segona qüestió, estaven avisats. L'any 2009 es va produir una sequera severa i es van planificar 8 desaladores i un tipus de polítiques de reutilització d'aigua que només s'han aplicat en un 30%. I de les desaladores, de les 8, només 2 estan en funcionament. És a dir, que mira que han tingut temps i s'han dedicat a unes altres coses. 3. I sé que és una part polèmica, però jo comparteixo plenament el que traslladen els col·legis d'enginyers de Catalunya. I és que és necessari fer una interconnexió de xarxes. Per què? No per fer una extracció constant de l'aigua de l'Ebre. No. Evidentment que no. Això s'ha de regular després a través d'un decret o a través d'un instrument com va ser el Consorci d'Aigües de Tarragona, que ha permès que a Tarragona no tinguem el problema de subministrament de l'àrea metropolitana. I això, evidentment, com qualsevol recurs, té un preu. I és evident que s'ha de compensar cada vegada que s'obri aquella aixeta a les Terres de l'Ebre, amb inversions, amb el que sigui necessari. Però el que no té cap sentit és que aquest estiu arribin vaixells de València amb aigua com si estiguéssim a la dècada dels 70. Això no té cap sentit. Per tant, no podem, en situacions d'emergència, viure el que s'està vivint. Com he explicat moltes vegades, Pere Aragonès o Junts per Catalunya, que han governat en aquests temps, en aquesta darrera dècada a Catalunya, no tenen cap culpa que no plogui. I no poden solucionar que no plogui. Però el que és evident és que no han fet el que havien de fer per tenir les infraestructures fetes. I poso l'exemple de Tarragona moltes vegades. L'any 87, l'aigua que sortia de l'aixeta a Tarragona era aigua salada, perquè s'havia produït un procés de salinització dels pous autòctons de Tarragona. Això, l'any 88, es crea el Consorci d'Aigües de Tarragona i allò que van dir el mini transvasament. I avui Tarragona i tota la seva àrea, a la Costa Daurada, no té problemes de subministrament d'aigua perquè les infraestructures estaven fetes. En aquell moment, anys 88-90, que es van fer aquelles obres, afortunadament teníem un tipus de polític més responsable que el que hi ha ara. I això s'hauria de fer també per l'àrea metropolitana de Barcelona. I no s'ha fet. I tot per prejudicis. 2. Mirin, jo evidentment tinc claríssim que el que no pot ser Catalunya és un infern fiscal. I algú podrà dir que entre determinades polítiques d'algunes comunitats autònomes i Catalunya hi pot haver un terme mig. Bueno, parlem-ne. Però que de cada cosa, la indignació que ha rebut la gent amb l'impost del CO2 del cotxe, això és un robatori amb armada. I és la percepció que té la gent. El que no pot ser és que el tram autonòmic de l'IRPF català sigui el més alt de tot Espanya. És a dir, moltes vegades, sí, qui recapta, aquí sempre parlem de qui recapta els impostos. Si els recapta el govern d'Espanya, els recapta el govern de Catalunya. I, en canvi, ningú no parla mai de quins són aquests impostos. Per què Catalunya té 18 impostos propis i comunitats autònomes com Madrid tenen 0 i Andalusia ha passat de tenir 14 i ara en tenen 6? Doncs perquè són impostos que tenen voluntat confiscatòria, d'escanyar la gent per finançar segons quines coses que, a més, no comparteix tothom. Perquè totes les polítiques de difusió del procés, que valen molts diners, no són polítiques compartides pel conjunt de la ciutadania de Catalunya. I, en canvi, s'estan finançant amb els impostos de tots.
Són les 8:39 minuts. Què mires, David?
No, estava pensant que el riu Siurana, a Tarragona, està sec, com a conseqüència d'un transvasament que també va secar conques internes, que no tots els models són...
Escolta'm, portem 40 minuts d'entrevista i no ha sortit el nom de Carles Puigdemont, no sé si això és
simptomàtic d'alguna cosa. No,
l'acabes de...
Sí, no, però hi ha una cosa que... Ja tindrem temps, és a dir, segur, però estic convençut que molta gent, quan arriba la campanya electoral, no sé si li passava al David, hosti, ara la campanya electoral, jo estic convençut que Alejandro Fernández té unes ganes de campanya electoral que no es pot aguantar.
Bé, la veritat és que estic il·lusionat.
Sí, i de debats.
També. M'agraden.
Sí?
Sí, m'agrada debatre.
Hi ha gent que els pateix,
sí,
no?
Hi ha gent que ho passa malament, ho sé. Però sí. Jo, mira, és una de, la part de les parts de la política que m'agrada.
Sí, vostè faria un de cada dia de debat.
Home.
És un cada dia de debat.
No. Però que, en fi, quan proposen ara mateix passa molt sovint que els equips de campanya reben propostes de debats, no? I arriben 20, 25. Jo, tots aquells que, en fi, si ja tens una cosa d'agenda prèvia i tal, però jo sempre dic que sí.
I ara que deia la Neus Tomàs de Carles Puigdemont, li agradaria que Carles Puigdemont estigués assegut en un escó del Parlament de Catalunya, on sigui, per poder-li donar la mà i que el procés hagi passat per vostè?
Home, no estem a Heidi ni Bambi per cursilades.
Li dic
amb tot el carinyo. Miri, la cosa per mi és seriosa. Jo, la meva posició amb això és ferma. O sigui, jo no he vingut aquí a enganyar la gent. És a dir, jo crec que Carles Puigdemont va cometre delictes greus i a mi el que m'agradaria és que pogués respondre davant de la justícia i després la justícia que determini el que hagi de determinar. Que si la sentència m'agradarà més o menys, però la respectaré i la cataré. I, per tant, aquesta està aquí pot oler que deia Mayra Gómez-Kemp sobre Carles Puigdemont.
Sempre surten els clàssics amb Alejandro Fernández. Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ, que disfruti de la campanya i en parlarem.
Ha estat un plaer, com
gràcies, sempre. Gràcies. 20 minuts i les 11.
RAC 1.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informis. Grup Doctor Blader.
El 9 de novembre, al Poble Espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a petardeofest.com. Yeah! Qui salga!
Dubtes amb la declaració de la renda? Des d'aquest cap de setmana, gratis amb Expansión, les guies pràctiques de l'IRPF. Per particulars, autònoms, professionals i empresaris que trobaran aquí les respostes als seus dubtes fiscals i la informació més completa i detallada sobre totes les novetats de l'IRPF d'aquest any. Cada dia, nou lliurament gratis amb Expansión.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la jornada de portes obertes del diumenge 7 d'abril a les 11 del matí. EUS.cat.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
El 6 i el 7 d'abril t'esperem a la 63a Fira d'Artés.
L'exposició de cotxes i maquinària agrícola més gran del Bages. No deixis escapar aquesta oportunitat i aprofita els preus de Fira.
I com a novetat, vine a visitar l'espai Bicicletes amb els últims models i tota mena d'activitats per als amants de les dues rodes.
A més, artesania, cervesa artesana, cultura popular.
El 6 i el 7 d'abril, fot-li gas a la Fira.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Avui amb Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable energia amb llum, gas i manteniment de gas i estalvia 620 euros en dos anys. Perquè tot Endesa és formidable. Contracta-ho ja al 876-0909, als punts de venda Endesa o endesa.com i comença a estalviar.
El misterio de las cartas sigue cautivando a la nación.
¡He recibido una yo! ¡Gusano asqueroso!
¿Gusano?
Creo que ya sabemos quién es.
Puedo decir que pareces la reina Victoria con incrustada en el...
Pequeñas cartas indiscretas, protagonitzada per Olivia Colman, la comèdia britànica més taquillera dels últims anys al Regne Unit. El 5 d'abril, als cinemes.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Que sort t'hi veig, és ojo al que no em toca el radiador. Sae, xapa.
Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa no només t'estalvies uns bons calés, sinó que, a més, pots escollir el taller que vulguis aquí o a les Ries Baixes. I si tries un taller col·laborador, també tens cotxe de substitució garantit, servei de recollida i lliurament. Canvia-t'hi ara i te baixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Quan rasques un rasca Cleopatra, un rasca Link o qualsevol dels rasques de l'11, no només pots rascar premis.
Ah, no? I què més pots rascar?
Doncs pots rascar un bon moment, una anècdota divertida amb els teus amics i potser fins i tot molts de dinerets.
Aquesta sí que seria una bona anècdota. Vinga, dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
12 minuts i les 11.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat. Fa cara seriós, David Fernández.
Aquí seguim. Està molt concentrat. No sé què li diuen.
Estava molt concentrat.
Sabeu, és el que avui estan acomiadant l'Aureli Argemí, president del CIEMEN i referent. No només independentista, vaja, sinó també de la defensa de les minories i un gran internacionalista. O sigui que bon viatge.
Aviam, estem... comença la campanya. Estem en pre-campanya electoral, ja ho sabem. Avui hem tingut aquí Alejandro Fernández, que és com... Ha vingut... és molt llest, molt. És el, jo crec que és el millor orador que hi ha al Parlament de Catalunya, sense discussió. Contesta el que li dona la gana com dona la gana i ho contesta, però ho contesta a la seva manera. I sobretot el més important d'Alejandro Fernández és que avui ha fet un piqué, Josep. És a dir, avui ha vingut, ha dit avui això de la independència ja està passat i per tant anem a parlar de política i de parlar de política i fem un centre-dreta i birli-birlungui, aviam si algun socialista el puc captar per aquí, fins i tot algun convergent reciclat. Jo crec que aquesta és la idea d'avui d'Alejandro Fernández d'aquí al món a RAC1, no? El que et sembla, Neus?
Sí, jo, a veure, se'l veia envalentonat perquè, clar, no ho hem comentat, però hem comentat el Feijó d'ahir, però no hem comentat el Feijó de la setmana passada quan l'Alejandro Fernández, amb aquesta oratòria que tu destaques, va dir allò de que el net havia estat un part difícil, no? Sí, va venir a dir allò...
Ha sido niño,
no? O sigui, no és Dolors Montserrat, i et deixarà dormir, no? No et donaré problemes, almenys durant una temporada, no? Feijó, i la veritat és que el Feijó, no sé si amb la retranca gallega o com, també va entomar que no havia estat una negociació fàcil. Ha quedat molt clar en les seves intervencions, i és una estratègia, jo crec que encertada per part del PP, que ells, evidentment, van a recuperar tot el que tenia Ciutadans, a intentar el que puguin de Vox, i agafar Ciutadans, i agafar votants del PSC com sigui. Per tant, d'estratègia de campanya, encertada ho és. Una altra cosa és que els números que li ha fet el David, vota amunt, vota avall...
No, jo crec que hi ha una cosa que el David anava molt ben encaminat. Molt ben encaminat. Jo crec que, més allà, veurem si serà... Jo crec que estem d'acord que serà si Illa, Puigdemont, Aragonès... I llavors hi ha, a partir d'aquí hi ha 21, 20, 22 que han d'anar en el bloc PP, Ciutadans, Vox. Mm-hmm. 21, 22... Què crec? Que capitalitzarà Alejandro Fernández molt aquest vot, que poden ser 15... Si en són 15, llavors has de despartir 6 entre dos partits. O potser entre un, perquè veure el paper de Ciutadans, quin paper tindrà, si desapareix definitivament o no de l'art parlamentari. Però té raó el David, jo crec que... I després com quedarà el Parlament?
Aquí hi ha la clau, jo crec que, quan diem, no? Salvador Illa va primer les enquestes, de moment és així, ja veurem si acaba sent així, però de moment és així. Per ser president necessita una cosa d'entrada, i és que l'independentisme no sumi. Si té això... té molts més números per ser-ho que si l'independentisme suma. I llavors és quan entraran factors interessants com si el PP està disposat a jugar la carta de Barcelona o no. Perquè fixa-t'hi que ell ha dit Barcelona no, però això va ser abans de les generals. D'acord. Però pot acabar tenint el mateix escenari davant. I és si el PP pot o no evitar que hi hagi un president independentista, què farà? I això és igual que hi hagin passat les generals o que a Barcelona que no hi haurà encara cap acord tancat perquè com que tot això són els vasos comunicants i a més després hi ha les europees i per tant no sabrem res fins segurament a la tardor, però el debat que tindran o el que se li presentarà al PP serà el mateix. Si d'ells depèn, hi haurà o no un president independentista. I això... Els hi pot passar.
David.
Jo crec que quan parlava de canvi de cicle, al fil del que deies, crec que és obvi que el que sí que és un canvi de cicle, que ja es pot dir, és un canvi de cicle en la representació de les dretes, no? D'obediència espanyola o nacionalista espanyola dins del Parlament, i això és obvi, vull dir, el canvi de cicle d'uns ciutadans que tenia, no?, que va guanyar les eleccions el 17, ara, això és un canvi de cicle, però la recomposició és de portes endins, és a dir, no...
Es reequilibren entre ells.
No reequilibra, és a dir, és veritat, Ciutadans segurament desapareixerà, Vox patirà, no?, la candidatura d'Alejandro Fernández, i això recomposa l'àmbit de la dreta espanyolista dins del Parlament. La resta, jo estic relativament o quasi gairebé d'acord, és un polític que podria estar com el Rubianes, no? Ho és, 8 hores entrevistat pel Toni Soler i aguantant i responent a tot, tot i que també fuig d'estudi. És a dir, a mi no m'ha explicat la política d'habitatge, no? El PP ha dit qui governa és qui governa, diu, bueno, tu presentes com a alternativa, no? Però sí, no, jo ho veig així, veig que el canvi de cicle, i que també, qui ho ha dit, un guionista de la competència m'ha dit, ha vingut a Pescabot, clar, a Pescabot d'un, no?, determinat àmbit postconvergent i d'un determinat àmbit PSC, de votant recuperat de Ciutadans, per dir-ho així, que ara allò de l'amnistia ho portaran millor o pitjor, no? I això, en fi, és una reconfiguració múltiple.
Es passarà una cosa en aquesta campanya electoral, la primera campanya electoral, que és que no sé si parlarem molt d'independentisme. Tinc dubtes si parlem molt d'independentisme. És a dir, per exemple, a mi em fa molta... a mi m'interessa molt saber... el cap de llista de Junts per Catalunya s'haurà d'explicar sobre la sequera?
Efectivament, i sobre moltes
coses. I ho farà des d'un país on plou. Saps què vull dir? És a dir, haurà de parlar de la sequera. I haurà de parlar...
No, sobre habitatge, no?
I haurà de parlar... És a dir, durant... moltes eleccions l'independentisme ha estat l'eix prioritari.
I sobre persones.
I sobre persones, evidentment. I el tema prioritari, no sé si serà prioritari, seguirà sent-ho, però deixa de ser el primer gran tema. És a dir, els debats...
Però no perquè ho diguis tu, que sí, que el Centre d'Estudis d'Opinió, a la darrera enquesta, a les preocupacions, era molt interessant, perquè a més per partits, tant en el cas de PSC, Esquerra, Comuns, per la de memòria, el primer, i la CUP, el primer problema que citaven era canvi climàtic i sequera. I en canvi, PP, Ciutadans, Vox, era les relacions Catalunya-Espanya. Però el fet de que per primer cop, cosa que jo crec que en una situació d'emergència com la que estem, té tota la lògica, aparegui la lluita contra la sequera i el canvi climàtic com a primer problema, que en el cas d'aquests partits que tenien les relacions Catalunya-Espanya era el segon, vull dir, no és que ho tinguessin molt avall, però és interessant. Per exemple, amb el tema d'habitatge, s'ha aprovat una llei per part del Ministeri, per part del PSOE, i que feta la llei, feta la trampa, perquè ara resulta que el que s'està augmentant de manera disparada és els lloguers de temporada, i per tant no està servint de gairebé res.
I els lloguers d'habitacions fragmentades.
Clar, llavors, a mi m'agradaria saber, suposo que ens ho diran tots els candidats, si volen, què volen fer amb aquest forat que té la llei. Prohibiran que hi hagi aquest tipus de lloguers de temporada o no? No, per posar un exemple.
És que la consellera Esther Capella ara fa uns dies sí que va dir que estaven mirant les vies legals per poder subsanar aquest forat que deies.
Sí, però de moment està així. La interconnexió de xarxes és interessant, no? Què diran? Ell s'ha posicionat clarament i té mèrit, sent de Tarragona, que ho digui.
Sí.
Doncs què diuen la resta, no?
No, però i no només això, jo crec que... I se podrien parlar molts de temes. Jo, efectivament, he preguntat per la sequera o per el tema dels impostos, però també en tema educació. I no sé si recordeu l'entrevista de Pere Aragonès, perquè va parlar d'educació, parlava dels mestres, i per culpa dels comuns els mestres no tindran ús, en recordeu? Bueno, i els barracons, què passa? Fa 15 anys que, per exemple, Girona és la província amb més barracons en els instituts i a les escoles, que eren provisionals per 3 anys, en porten 15, 18 i 20. D'això no se'n parla. O infraestructures sanitàries, no? Falten centres d'atenció primària. A Girona, per exemple, falta el nou hospital Josep Trueta, havia d'estar inaugurat el 2009, som 2024. Per tant, tot això jo crec que s'ha de posar sobre la taula, perquè al final sanitat està traspassat a les comunitats autònomes, en aquest cas a Catalunya, educació està traspassat i per tant és el govern de Catalunya. Per tant, les relacions Catalunya-Espanya són una part important, efectivament jo crec que no es pot negar, però com deia en aquest cas Alejandro, el procés s'ha de superar i s'han de parlar de les coses que realment importen a la gent i que jo espero que siguin la clau amb que la gent vagi a votar el 12 de maig. I al final jo ja sé que pot sonar molt raro el que diré, però el 2017 guanya les eleccions Ciutadans contra pronòstic, el 2021 guanya les eleccions a Salvador Illa, per tant veurem què passa el 12 de maig, qui guanya les eleccions primer i quines són la suma de forces. Evidentment, si l'independentisme suma, jo crec que aquest, no, ja està, no parlarem més enllà, però si l'independentisme no suma, jo crec que serà molt important posar sobre la taula temes programàtics dels diferents partits de política real i que solucioni els problemes, perquè si no és impossible que a Catalunya avancem, i jo a vegades tinc la sensació que és el dia de la marmota, que sempre el mateix,
el hàmster a la roda. Aquesta diferenciació de la
poeta
a la roda
o el dia de la marmota. El nivell d'execució pressupostària de l'Estat, que és una altra cara de la moneda, Catalunya, sigui amb el PSOE o sigui amb el PP, és per preguntar-li també quan deia què s'ha fet.
O el model de finançament.
Perquè no arriba al 16%. L'últim informe oficial de les dades oficials de tributàries de l'Estat espanyol.
Un pressupost que ja Pedro Sánchez ha dit que no tindrà i que prorroga.
10,59.
No, i que prorroga.
10,59. Un segon, 10,59.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de...